Radio Pista.
Són les 8.
Atenció, oients. Esteu a punt d'entrar en un món surreal. Una invenció i fantasia de les ments perverses del Jordi Gàmez i el Joan Domènech, en els papers de Diva i Mindundi. Benvinguts a aquesta experiència radiofònica insòlita. Benvinguts al Paradigma Albanès. Tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Bona matinada i benvingudes al Paradigma Albanès, on la realitat i la ficció conviuen en perfecta harmonia. Som la Diva, el Mindundi, i una intel·ligència artificial en fase bebé, Skynet. Entre els tres i un convidat diferent cada setmana intentarem conèixer en profunditat Radio Pista i la gent que hi sobreviu. Com ja sabeu, el paradigma albanès es mou entre la realitat i la ficció, però sempre amb una base important de surrealisme. Avui, per primera vegada al paradigma albanès, la realitat superarà amb escreix a la ficció, aconseguint nivell de surrealisme òptim, partint de que el 90% del que es dirà avui es pot documentar oficialment, no és gens fàcil. Però sí, és un regal pels guionistes d'aquest programa, si en tinguéssim. Per tant, avui tocaria dedicar-nos a vosaltres, audiència, dedicar-vos a aquest magnífic programa, però nosaltres no som així de generosos. Podríem dedicar el programa al nostre convidat, però després semblaríem el puto hormiguero. Podríem dedicar-lo a l'equip del Paradigma Albanès, però no és una opció. No perquè sigui lleig dedicar-nos coses a un mateix, sinó perquè ni una màquina, ni molt menys un puto Mindundi, es mereixen un acte de generositat per part meva. Per tant, em queda tan sols una opció a què dedicar aquest programa: a mi mateix, a la puta Diva. No, you can. I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep. Bona matinada, Mindundi.
Bona matinada, Diva.
Mindundi, que sàpigues que avui he llançat tot el puto teu guió que has preparat a les escombraries. Per primera vegada m'he informat personalment del nostre convidat. No, òbviament, per generositat, ni tan sols per professionalitat, per curiositat, i també perquè tenia molt de temps lliure. Abans de començar, però, Mindundi, m'ha arribat que un tal Joan Domènech, no sé si et coneixes, ha utilitzat aquest programa, i el més greu, el meu nom real, per fer una merda de treball de recerca. Saps alguna cosa de tot això?
Sí, és un xaval amb qui comparteixo classe. Res, un fracassat que no té res a veure amb la ràdio. És un motivat d'aquells que es pensen que la ràdio és vida i coses d'aquestes.
Vull dir, un altre estilo Joan Iglesias, no?
Sí, un Joan Iglesias en potència.
I almenys suposo que haurà tret bona nota.
Crec que sí, això és el que em fot fàstic.
Sí, no? A sobre, utilitzen la nostra imatge, el nostre programa, i treuen una bona nota.
He pensat en denunciar-lo per copyright.
Molt bé, denunciar el Joan Iglesias també, per si cas. Mindundi, tenim la nostra Skynet preparada?
La veritat és que no ho sé, així que deixem comprovar-ho. No.
No?
Bueno, ha petat.
Mira, millor, perquè estava últimament en un mode adolescent que no l'aguantava ni el seu software, ni el hardware, ni res del que tingui a dins. Mindundi, podríem començar amb la introducció del nostre convidat?
Clar que sí, Diva, tot el que vulguis. El nostre convidat, tot i haver entrat ja a la quarantena, té una molt bona aparença física i, sobretot, mental. Enrere queden els anys de la joventut on el sexe, les drogues i el rock and roll eren el leitmotiv del nostre convidat. Ara se'l reconeix com un home responsable, honest i, sobretot, molt cristià. La veritat, no tenim clar en quina de les dues versions d'ell ens podríem quedar. Nascut a Barcelona, va venir a Osona Sud de petit, concretament a Centelles. Respon a diversos noms, Daniel, Dani, Ninot Salat, l'Algara i fins i tot, en un cercle molt reduït d'amics, com a Semental. És, sens cap mena de dubte, el convidat més creatiu que ha passat pel paradigma albanès. Fa música, literatura, ràdio, monòlegs, etc. I parlant de ràdio, és també l'últim guanyador del premi a millor locutor de Ràdio Pista. El dubte que ens queda és tan sols com la diva gestionarà tenir un home com ell de convidat. Segur que serà una entrevista que no deixarà ningú indiferent. Us presentem amb molta il·lusió el Daniel Gara. So complete. Someone among you thought to keep
a record of our little lives. El nostre convidat demostra una gran seguretat en ell mateix, o això és el que volem pensar. Per què, si no, presentar-se de matinada amb el xandall del Real Club Deportiu Espanyol i una samarreta amb el missatge Jesús us estima, a vosaltres també, comunistes? Seria de bojos. Xandall a part, el convidat porta una barba frondosa i aparentment descuidada. Si parlem d'olor, oloreta, el nostre convidat fa una olor que he de dir que és la primera vegada que hem tingut que obrir les finestres de l'estudi. Massa testosterona acumulada en l'estudi de Ràdio Pista. Això sumat a la colònia Brumel, molt castiza, que el nostre convidat porta, fa que respiri tan fort a l'estudi que haguem hagut d'obrir les finestres. El nostre convidat ve amb un atrezzo molt personalitzat. Una bíblia, un rosari i el que sembla una nina inflable. Bueno, ja veurem. El que sí que volem fer és una cosa, felicitar el nostre convidat, perquè avui, la matinada del 10 de febrer, ja està bé, un dia que tampoc cal que siguem tan generosos. El nostre convidat avui és el seu aniversari. El seu aniversari. Bona matinada.
Bona matinada, què tal?
Molt bé.
Sí, faig 42 anys.
42 anys has fet aquesta.
Encara estic viril, això sí.
Bueno, això és una cosa... És una cosa que haurem d'anar gestionant.
Tu truca a les meves xicotes i ja ho veuràs.
Sí, ara, bueno, tenim aquí una documentació molt interessant per fer. Mindundi, abans de començar en profunditat, i quan diem profunditat, volem dir-ho amb totes les característiques de la paraula, tens alguna enquesta, algun correu electrònic per ambientar-nos? Fa una setmana que no fem programa.
Mira, per tu tinc 4 correus i 3 enquestes, llavors digue'm què prefereixes.
La veritat és que em fa tan fàstic sentir-te que tria tu mateix.
D'acord, doncs anirem amb els correus. El primer correu és de @lidersuprem, que ens diu: Dani, el teu programa és interessant, però no voldries que et deixi algun nen de tornar a l'aire?
Estimat,
m'agrada treballar sol, però estic obert a moltes coses. Les noves experiències m'agraden molt.
Pensa que la maldat del Joan Iglesias sempre ja arriba fins a oferir les seves criatures en altres programes.
O que sigui una trampa, que fiquin una càmera i... no sé.
Bueno, aquí l'estudi pot haver-hi de tot amagat.
Podem dir que Torre de l'Aire és com la masia de l'àmbit de la ràdio?
No sé, però hi va haver-hi un dia a Torre de l'Aire, m'han dit, que van entrevistar el bisbe de Vic, el secretari, i els nens estaven ben acollonits. Per tant, no, deixem-ho aquí. Vint d'un dia... Continua amb un altre correu electrònic.
Ens escriu @multiprograma. Està molt bé tot això de l'Astèrix i l'Obèlix. L'únic que no voldria és que opaqui Ratafia FM, que encara queda algú que ens troba divertits.
Això devia ser en Jordi Bou, pot ser?
Efectivament.
No té prou a fer 3 programes que a sobre té temps per escriure?
No sé, i deu ser feliç així.
I és que la veritat, tota aquesta gent que perd el seu temps escrivint i contestant a les nostres enquestes té una merda de vida tan poc interessant. Però bueno, és el que tenim a la merda de ràdio. Estimat Daniel, primer de tot, explica'ns lo de Semental. Per què et diuen Semental? Això té alguna cosa a veure amb un cercle estrany i fins i tot preocupant d'amistats que tens. Per exemple, diuen que tens un grup de WhatsApp amb un tal, mira, l'idiota d'en Jordi Gamet, i amb un tal Ismael Alzabache, que es diu Soviet Ultra Cristià, pot ser?
Sí, efectivament és així. S'ha forjat una llegenda durant unes dècades de sortir i de triomfar, no? Passa que ara, doncs, bueno, soc una mica més cristià, vaig molt a missa i clar, no he tingut que retractar-me, he tingut que anar amb el mossèn, confessar els meus pecats, fer un cop al pit, i ara doncs clar, he tingut que deixar aquesta vida, però clar, vaig deixar el llistó molt alt, eh?
Sí, el de semental és correcte.
És correcte, totalment.
Podria dir que ets el Genghis Khan català?
Genghis Khan per conquistador?
No, follador.
Ah, sí, perquè diuen que tots tenim un tant per cent, no, de Genghis Khan.
És a dir, pot ser que hi hagin petits algares repartits per tota la província de Barcelona?
Podria ser. Jo vaig anar a un banc d'esperma quan tenia 20 anys i vaig fer unes quantes donacions a canvis de diners. Com que no tenia ingressos, doncs clar, vas tenir que fer això.
Vas haver de buscar la vida.
Clar, clar, clar. Això o ficar-me a fer cantonades.
Has tingut una vida, no sé com dir-ho, per ser suau, dispersa. Vas venir de Barcelona a Centelles, això sí, ens vam salvar de tenir un pixapinses gros, i si no m'equivoco et vas adaptar de seguida a Osona Sud. I ara, si et sembla, et diré diverses coses que tocarem, llocs on oficialment has estat o has sigut en aquests 42 anys de vida. Aviam si ho pots dir al corrent. Vas passar una etapa Red Skin.
Sí, correcte. Sí, sí. Gràcies a Braveheart, eh? Això és lo estrany, no? Perquè Braveheart em va fer ser independentista. William Wallace lluitant, com els nostres polítics, que lluiten davant de la primera fila, pues igual.
Igual.
Amb l'espasa amb la mà, sacrificats, pues... Sí, sí, amb un amic vam veure aquesta pel·lícula de Braveheart i no sé, el nostre sentiment independentista contra l'imperi espanyol, doncs en aquell moment doncs va ser molt fort i era la nostra referència.
I vas decidir rapar-te el cabell.
Sí.
Veus William Wallace, que si no recordo mai portava el cabell fins a les esquenes, i tu la teva sortida és repartir el cabell, portar els pantalons texans ajustats, camisa de quadros i tirants.
Bueno, perquè era la moda en aquell moment.
Després vas tenir una etapa grunge.
Sí.
Pot ser amb un grup tal Mercenarios de Cristo.
Sí, amb un poeta que es deia Moisés Cañizares, que era de Centelles. Ara no sé ben bé on està.
Deu estar molt.
El seu pare, no ho sé, el seu pare tenia cabres, era cabrero, i ell pues, no va seguir el negoci familiar i després tenia molt temps per fer poesia.
És estrany que no seguís el negoci familiar, perquè és apassionant, el món de la cabra.
Sí, home, és molt espiritual estar a la muntanya.
L'idiota d'en Peyus és de poder milionari venent formatges a 25 euros als 100 grams.
Sí?
Va, algun preu així.
Ostres.
El món de la cabra és un món amb molt de futur. Es va equivocar aquí el Mercenari de Cristo. El grup es deia Mercenarios de Cristo.
Sí, sí, perquè bueno, jo era creient i ell tampoc li molestava, i bueno, va ser com una cosa que els dos ens agradava. Ell també era místic. Bueno, un dia em deia que era musulmà perquè es llegia el Corà, un dia una cosa rara. També li agradava molt les tripis, eh? També s'ha de dir.
No t'has ajuntat amb gent molt sana durant la teva vida?
No, i és una ombra que arrossego. Em persegueixen a vegades.
És que parlar de les teves amistats és una cosa que, bueno, que comença a preocupar una miqueta. Vas tenir una gran etapa de follador.
Sí, sí. M'ho vaig passar molt bé.
Sí, no.
Però el pecat, al principi sempre és dolç i després es torna amarg. Això també passa, eh? Al principi t'ho passes molt bé, però després tot això també ho arrossegues a nivell espiritual. No és bo.
Però tu tens aquesta fantàstica religió que pot ser un fill de puta de dilluns a dissabte, diumenge vas a missa, piques tres cops al pit i t'ho perdonen tot.
T'has de confessar?
Bueno,
la confessió és dura, eh? No sempre ve de gust.
La confessió, el més preocupant de la confessió és que has d'entrar en un habitacle molt petit, molt fosc i amb un capellà viciós al costat. Normalment. A part d'això, políticament... políticament és que no sabríem per on agafar-te. Estic fent primer una prèvia abans d'introduir temes importants. Vas estar a la UGT i al PSC de Centelles.
Sí.
Eres un niño mimador de Miquel Arisa?
No gaire. Era amic d'en Josep Paré i era militant. Vaig estar 4 anys de militant i a l'UGT vaig estar 12 anys de delegat. I bueno, jo sóc socialdemòcrata, si m'haig de considerar d'alguna manera, encara que potser aquest, últimament pues, estic una mica més conservador, no sé si és que em faig gran o algo, però jo crec que amb la socialdemocràcia, amb l'equilibri entre,
sí,
no, entre el mercat i...
No, no, no vulguis arribar, sí, a passar de l'UGT a la socialdemocràcia, en teoria hi ha molt poquet, però tu vas fer un llarg camí, un recorregut bestial. Primer, exèrcit espanyol, destinat a Sèrbia,
sí.
Bòsnia.
Bueno, volia aventura, ho vaig deixar amb una nòvia, tenia ganes que em matessin i vaig pensar, quin millor lloc que anar a l'exèrcit perquè fotin un tiro i se't carreguin. No sé.
Però tu sabies que els tiros eren amb bales, no eren els tiros que es fan als lavabos els caps de setmana?
Sí, sí, sí. Jo en aquell moment era igual, estava molt deprimit i volia marxar d'aquí del poble, volia aventures i a sobre em pagaven. Doncs pues mira, com a experiència va estar bé. Vas anar a Bòsnia, sí, com dius.
Quants anys vas estar a l'exèrcit espanyol?
No vaig arribar a 4, vaig fer el primer compromís de 3 anys i després vaig renovar mentre buscava alguna cosa i vaig estar 8-9 mesos, sí, 8-10 mesos més, i després vaig trobar la Madel, que és on treballo ara, i vaig marxar, perquè ja havia treballat, vaig fer una excedència, durant un temps ho vaig provar, em van dir que tornés, i quan vaig acabar el compromís em vaig ratllar i vaig voler deixar tot això, doncs em vaig ficar a la Madel, que el segueixo fins ara.
Diu que d'aquests anys obscurs a l'exèrcit espanyol no em sols parlar gaire.
Pues la veritat és que allà és on vaig descobrir les coses dolentes.
La sodomia?
Bona de tot. I més, imagina't a Barcelona, amb aquella edat, amb un 4 quartos a la butxaca, si vols festa,
guapo,
la tens, tens afters, tens el que vulguis, ho pots descobrir tot. És així.
Sí, podem dir que t'ha salvat per als pèls d'acabar...
Sí, a vegades sí. Ho penso, que tinc molta sort. Sí, sí. Amb accidents de cotxe, amb bestieses que he tingut, pues sí, sí, la veritat, tinc molta sort.
Per aquesta breu pinzellada de la teva vida, que després aprofundirem, vas estar a la CUP també, de l'exèrcit espanyol a la CUP.
Radicalitat en radicalitat, els radicals es toquen, vull dir, al final passa que en el tema de l'exèrcit no era tema polític, era aventura, t'ho dic de veritat, no era una cosa que de la pàtria ni de coses.
Has estat molt avorrit a la vida per apuntar-te a l'exèrcit espanyol?
Pot ser, no en tenia prou amb els videojocs,
no
si era algú de veritat, o de veritat.
Amb el poc nivell que hi ha a l'exèrcit espanyol, saps que si t'haguessis quedat una miqueta més poguessis arribar a coronel en 4 dies.
No creguis,
no.
És complicat, el tema és concurs oposició i tens que tenir estudis bàsicament i anar fent exàmens. Vull dir, no és una cosa com abans, antigament, que anaves a una batalla, et mataven si sobrevies et donaven més galons i tot el que...
Sí, perquè en el moment si et mataven...
Vull dir, m'he equivocat. No. Vull dir que si sobrevivies donaven galons. Era així, abans no calia tenir cap estudi, ara és tot estudis. Per certes escales tens que tindre estudis.
Però curiosament l'exèrcit espanyol era els més bons en els segles XVII, sí. XVIII...
El tercio, ja. Los tercios de Flandes, no?
Dir, menys estudis, millor exèrcit.
Sí, exacte.
S'està equivocant l'exèrcit espanyol de...
Sí, bueno, en tot, en general, tot es fa al revés, no?
I arribem a la cirereta del pastís, el moment clímax. Pensa que he hagut de... Com que ja t'ho dic... El Mindundi no l'he deixat fer res, perquè pobre nano, prou feina es té amb aixecar-se i vestir-se del dret. La cirereta del pastís d'aquesta petita introducció a la teva fascinant vida és... Vas estar en un seminari? Anaves per cap allà? Clar, és que la nostra estimada audiència està acostumada a moltes coses, però d'una persona que hagi sigut red skin, hagi estat al PSC de Centelles, a la CUP, a l'exèrcit espanyol, i després en un seminari... Ni el guionista més retorçat del món pot trobar això. Què va passar?
Bueno, em notava ja molt perdut a la vida.
Òbviament, partim...
No en tenia res. Acabava de sortir ja doncs, de tot això de les festes i totes aquestes històries. I no sé, vas llegir la Bíblia durant 2 o 3 anys. La vaig estar llegint. També vaig fer un llibre relacionat amb aquest tema per intentar buscar respostes, no? Perquè al final ni la filosofia, ni la política, ni res, doncs te les troba al final, perquè i sembla que hi hagi alguna cosa més transcendental que no pas els èxits personals ni totes aquestes coses. I al final doncs, vaig entrar també perquè vaig fer amistat amb un mossèn.
Amistat amb un mossèn.
Sí, i em va anar guiant cap a això. I ho havia de provar, perquè vaig pensar, ja tinc 37 anys, 38...
No eres una mica massa gran per mossèn?
Sí, és el que se'n diu una vocació tardia.
La teva o la de mossèn?
És la meva.
Ah, la teva.
Sí, sí.
Has comentat que després de 3 anys llegint la Bíblia vas escriure un llibre.
Sí.
Ets famós per tenir molta creativitat, que ara després tocarem, però has tocat el tema llibre. Aquí tinc una sèrie de llibres. El primer, titulat Lluances a Déu entre ombres d'incertesa. Cristianisme llibertari. És un concepte que vas acunyar tu?
Sí, bueno, és un sincretisme entre, potser si agafes la figura de Jesús, no, pots arribar a pensar, clar, jo venia de la CUP, de coses polítiques, i vaig intentar d'entendre que Jesús era una figura revolucionària, que en certa manera també tenia pinzellades comunistes, fins i tot anarquistes, no? Perquè no creiem l'Estat, no creiem moltes coses així, i vaig intentar doncs de agafar tot el que jo havia après del tema de la ideologia amb el cristianisme, intentar de veure quines coses tenien en comú. També malament, perquè tampoc va sortir superbé, però em va servir com a exercici d'aprendre a escriure i ordenar idees. Però,
calia fer un llibre amb 658 pàgines?
Ho en tenia més, al principi tenia 1.000. Passa que m'he adonat que es repeteix moltes vegades les coses i ara he fet una edició nova.
Bastant reduïda. Més que repetir, et contradeixes en algunes pàgines, en la pàgina 80 amb la 215 i algunes així.
Pot ser.
Era com un banc de proves?
Sí, era com un prototip. Un experiment.
Vale, després de l'experiment ve la cosa sèria. I la cosa sèria són uns petits llibres. No sabria com definir-los. Firmats amb un... És que no sé ni com explicar-ho, la veritat.
Em sento perdut encara.
Sí, no, perdut estic jo ara mateix, perquè hi ha uns llibres... Mira, un es titula... Per sort no firmes amb el teu nom. Tens un pseudònim?
No, tinc un pseudònim.
Podries dir el pseudònim? Quin és?
Joan, el de la polla gran.
Joan, el de la polla gran. Bé. Un diu... Dites, acudits i endevinalles. De l'avi trenca calces. A les teves mans tens una breu recopilació de dites, acudits i endevinalles. Formen part de la collita pròpia de l'avi trenca calces. Des que va matar machetazos a la seva dona després de perdre l'Espanyol contra el Futbol Club Barcelona. No entenem gaires coses, però dona ganes de llegir-lo.
Home, no te trobaràs gaires llibres així a les biblioteques, eh?
Mm-hmm. No, i a més també es pot entendre que facis un acte de violència després de perdre l'Espanyol contra el Futbol Club Barcelona.
Home, és que és insuportable. Jo quan veig que l'Espanyol perd, també pel seu pressupost, clar, no pots comprar el pressupost del Barça, és com jugar un nen, o sigui, com barallar-se un nen petit contra un adult.
No. Totes aquestes merdes que has triat a la teva vida, podies haver triat algú que triomfés? És que has sigut de l'Espanyol, has fet Redskin, t'has fet de la UGT...
Jo sempre he estat fracassat, sempre.
Només podries tornar és a la teva etapa de fullador. Seria, podria ser l'època més feliç de la teva vida.
No la recordo molt bé, perquè com que sempre eren borratxeres, vull dir, tinc flaixos.
Bueno, continuem amb aquest món de l'escriptura teu. Llavors et vas animar, això era un petit llibret, et vas animar i vas escriure ja un en forma de DIN A4. I et vas deia aquí a fer-ho en castellà i tot. El títol és Charlatanes populistes, el culito relleno de natillas. Què podem trobar? Quina bestiesa.
És política i sexe. Per resumir-ho molt, sí, política i sexe barrejada.
La contraportada diu del sincretismo entre el sexo más guarro y la estrategia política más barrio bajera nace esta obra poética.
Sí, sí, política i sexe. I també algo d'espiritualitat.
Algo d'espiritualitat.
Una miqueta.
Una miqueta.
Una mica de llum al final del túnel.
Mireu, he intentat triar un document perquè llegir-lo, però m'ha costat molt perquè bàsicament tots els que m'haguessin acabat tancant el programa. Però tenim...
Has agafat el més light?
Bueno, he agafat un d'un altre llibre. Un altre llibre que hi ha com en Hitler a la portada amb una estelada, que es diu Tripis amb bigoti, pancs de dretes i la pandilla anal de Sidamon. Aquí he trobat una joia que m'agradaria compartir amb el poble d'Hostalets. Hostalets de Marrakeix, com el titules tu. Pensa que estàs fent ràdio a Hostalets i escrius coses com: aquest poble fot tant de fàstic que vull comprar-m'hi una casa. Fot pudor a merda i a fems, i està molt brut i ple de gentussa. La seva olor i xivarri m'inciten a fer-me talls de la cara, i tinc ganes de fer maldats i robar la cartera a ma mare. Em recorda Bòsnia, mira, és un, veus, sí que és autobiogràfica, ple de grafitis cutres, runes i xaboles, gent trista, bueno, clar, i viu a Joan Iglesias, no pot haver-hi gent, i morta com a zombis deambulant per al poble. Es passegen en silenci, arrossegant un tros de xatarra, mirades perdudes i mandíbules desencaixades de tanta farra. Van cachondos? Van drogats? Qui sap què fan en aquestes proves bèsties? Gent estranya que sempre contesten dient bestieses. I calaria foc, però dins meu, perquè estimo aquesta terra. I acabarem aquí, perquè acabava amb un acte de violència que hi barrejava amb l'alcalde, i voldríem que no tanquessin a la presó el nostre il·lustre convidat. Estimat Dani, explica'm una miqueta d'on surt.
La vida has de vigilar molt, perquè et poden... O sigui, això és l'alter ego, això és el que jo voldria fer a la meva vida, però no puc. Mm-hmm. I per tant, la literatura és llibertat. Aquí puc fer el que em doni la gana. Aquí no hi ha normes, menys si ho publiques, clar. Si ho publiques en una editorial i ho llegeixes gent, sí. Però aquí és la llibertat. O sigui, tot el que la ment pugui donar de si, l'expansió de màxima, doncs aquí intento de reflexar-ho. O sigui, saltar totes les normes, tot el que és políticament correcte, el que no...
Pensa que la nostra audiència no és molt intel·ligent. Per tant, el que estàs dient, per gent, pensa que són gent com el Mindundi, la majoria. És a dir, per treure totes les teves merdes interiors...
Més d'anar al psicòleg, faig això.
Derives, molt bé.
O més de tindre problemes en un bar, veure i pagar-me amb algú, doncs faig això.
Molt bé, molt bé. Bueno, estem a meitat del programa. La Skynet no la tenim funcionant, però crec que tenim... Sí que ha funcionat i ha triat la cançó, no? Ha triat la cançó del mig, que en teoria, mirant una miqueta la teva biografia, et defineix. Mindundi, la pots posar i la comentem després en 3 minuts?
Encantat de servir-te, Dima.
Així m'agrada.
El paradigma albanès, a Radio Pista, a la Osona Bona.
Soc l'Ona Fàbrega i us recomano que us escolteu El paradigma albanès, de 8 a 9, cada dilluns a Radio Pista 107.4.
Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Estàs escoltant El Paradigma Albanès. Estàs al Paradigma Albanès, on complim les teves fantasies.
El seu pare era un vell gat gordo i coix, i sa mare una gata de carrer. I ell va néixer una nit sota la pluja, però sa mare moria al pare.
La saeta, Joan Manel Serrat. Suposo que pel teu cristianisme, la nostra intel·ligència artificial l'ha triat. Mira, l'última cosa que volia trucar de... Tu et sents cristià?
Sí, correcte.
Catòlic?
Sí, sí, catòlic.
També?
Sí, sí, sí.
L'estructura de l'Església Catòlica et sembla la correcta?
Déu, Jesús, li va dir a Pere, sobre tu edificaré aquesta església, i això és els apòstols. Vull dir, si ho va dir, això si no ho entenen els altres cristians, és molt senzill d'entendre. Vull dir, aquell és el primer, o sigui, el vicari, el que mana. Té que haver-hi un dels apòstols, que és el jefe, i és aquest. I amb els segles, doncs, hi ha hagut el successió dels apòstols, i és així, ha d'haver-hi els bisbes.
Suposo que deus patir una sèrie de contradiccions a la teva vida.
Home, no és normal
ser cristià. Vius en pecat?
Totalment. No comprego a la missa.
No
comprego. Com si fos un divorciat, faig el mateix, penitència.
En sèrio?
Clar, no em puc acostar a la taula del Senyor si no estic complint el que diu. Ell ho diu, que has d'estar casat, vull dir, a l'Evangeli. Jo no estic casat. Ja em casaré, suposo que ja em casaré.
Practiques sexe fora del matrimoni?
Sí, ho he fet sempre. Però ja m'he estat casat.
En preservatiu? És que tot és una manera de pecar?
No, preservatiu no.
Ah, no?
Marxa enrere, ja està.
Solo la puntita. Curiós, curiós. Mindundi, sobretot no et fallis mai, Cristià. Mindundi, hauríem d'anar a la paraula albanesa de la nit. Quina seria? Quina paraula albanesa has buscat per aquest programa?
Doncs mira, la paraula albanesa de la nit és Cristerimi.
Cristerimi, ah, normal, sí. Jo, saps, Daniel, saps una mica d'albanès?
Que s'arrimi el cristiano, significa això?
No, sí, vol dir cristianisme, amb albanès.
No en sé.
És un idioma preciós, l'albanès, eh? Crec que tu, que ets un home creatiu, podries... Fins i tot el pròxim llibre que fas, podries fer-ho amb albanès. Has fet en català, en castellà, en catanyol?
No. Catanyol, sí, veus?
Mindundi, anem amb alguna enquesta de... Convidat, no sé si ho saps, però nosaltres fem... Bueno, a la nostra audiència li fem totalment anònima una sèrie de preguntes. Poden ser sobre tu o sobre el programa, i ho fem cada setmana. I aquí hi ha les respostes. Què hem preguntat aquesta setmana, Mindundi?
Tenim tres enquestes que hem fet aquesta setmana, que no hi ha hagut programa. I la primera de les preguntes era: quin és el mood actual del Dani? Resposta A, religiós a tope. Resposta B, jonqui. Resposta C, taurí. I resposta D, feixista. Les respostes de menys a més han quedat amb taurí 0%, jonqui 25%, feixista 35% i religiós a tope 40%.
Podríem estar d'acord.
Sí, la base és el cristianisme, i després amb l'altre es fa el que es pot.
Sí, cristià i resar en la missa, demanar perdó per tot, et permet fer qualsevol merda a la vida, ho saps.
Em fa, dintre de tot, millor persona, perquè si no seria pitjor. Sí.
D'acord. Mindundi, continua, sisplau.
La següent enquesta era: amb quina persona de radiopista faria un programa el Daniel Gara? Les respostes eren A, Jordi Gàmez; B, Berenguer; C, Joan Iglesias; i D, Pau Fàbrega. Les respostes de menys a més han quedat amb Joan Iglesias 15%, Berenguer 20%, Pau Fàbrega 25%, Jordi Gàmez 45%. Ai, 40, perdó.
40%, Jordi Gàmez. Aquí, abans que continuï, Mindundi, ja que hem tret aquest personatge que habitualment surt cada setmana aquí, i la veritat no és que sigui gaire del meu agrat, ens traslladarem a una data. Daniel, 28 d'abril del 2016, dijous, 6 de la tarda. Què diu aquesta data per tu?
Ostres, la veritat, no sé.
Has intentat oblidar-la de la teva vida, potser?
Segur, aquest, si és aquest... dolent o ho he intentat oblidar.
Totalment dolent, és molt perjudicial per la ràdio. Aquesta data és l'inici del canvi a pitjor a Radio Pista. És la primera intervenció de Daniel Algara i Jordi Gàmez a un programa que es deia Temps de Revolta.
Sí, Temps de Revolta.
Doncs 28 d'abril del 2016.
Sí, ostres, això va ser el batet del foc, no?
A quin moment vas pensar que introduir una persona problemàtica com en Jordi Gàmez en una ràdio petita seria bo?
Crec que calia, no? Perquè calia algú dins de la ràdio que en aquell moment feia falta algú que fotés canya. Potser al principi em feia, com es diu, gràcia, però després vas anar evolucionant cap a més, o sigui, cada cop més dur. Hi havia moments que em feia por, la veritat.
Et feia por?
Sí, sí.
Bueno, el personatge fa por. Sí.
sí, perquè, bueno, deies les coses com es pensava, sense filtros. I clar, vull dir, en la política, jo me recordo que va haver-hi el Joan, bueno, un noi de la CUP, que va dir que s'havia de trencar els ous per fer la truita, no sé si te recordes, que va anar a buscar la...
Jo és que en aquella època estava a un altre lloc. No, en veritat, jo no m'he escoltat Temps de Revolta ni coses d'aquestes. De què anava el programa?
Pues era de política, es podria dir. Ficava música així reivindicativa, es feien entrevistes a gent potent de l'esquerra independentista d'Osona, venien sindicalistes, venia... Sí, havia vingut també...
Està fotent una mandra? Ja ho escoltàveu, això?
Sí, era un programa que tenia bastanta audiència, la veritat. Sí, sí.
Ben bé, que la imbecilitat de la gent no té límits. Després de cometre ja aquest gran pecat d'introduir un comunista en una ràdio pública, vas fer... No vas tenir prou. I vas fer un segon programa, Ungles Vietnamites. Qui posa aquesta merda de noms als programes?
Un tal Jordi Gàmez.
També.
Sí, sí, sí. I el director del programa, bàsicament.
De què anava Ungles Vietnamites?
Pues es tocaven els músics que més ens agradaven i es feia una mica la biografia i després es ficaven les principals cançons i mentre es anaven ficant les cançons pues explicava el que era la vida de l'artista en qüestió, des del principi fins al final de la carrera, més o menys.
Això, va, encara mig salvable.
Sí, era una música guai, podia escoltar el David Bowie, podia escoltar, no sé,
Albert Pla?
Albert Pla, no ho sé, eh? Ara no
crec,
no
crec que del moment aquella sí. Idiota d'aquell sortís a posar Albert Pla.
No, però per exemple els The Clash també, grups d'aquests icònics del Regne Unit, d'Estats Units, tots aquests típics, els més bons que hi havia en el moment.
Després suposo que en algun moment algú t'havia aconsellat de desvincular-te radiofònicament d'aquest personatge, diríem, tòxic, i vas passar a fer ja Astèrix i Obèlix de Matrix o va haver-hi alguna cosa entremig? Va haver-hi alguna cosa entremig?
Vaig fer a Bayomi. Sí, volia dir felicitat en africà i era pues, ficar les... O sigui, cada dia parlar d'un país d'Àfrica, que n'hi ha 54, repassar les coses més interessants del país i ficar música folklòrica del país. Sí, però no em va acabar de... Al final...
T'estranya?
Sí, sembla que no li va agradar a ningú, ni a mi, al final. Bueno, era per fer alguna cosa, també un experiment, a veure què...
Sí, sí, veus que tu ets pro ensaio error.
Error.
I després arribem al punt culminant de la teva carrera radiofònica que t'ha portat a estar a aquesta última gala, nominat els tres premis que podies optar i a guanyar el millor locutor de Radio Pista. El programa es diu Astèrix i Obèlix a Matrix. Sí, dèiem que els noms d'Ungles Vietnamites i eren estranys, tampoc tu te'n lliures gaire de posar noms. Si més no, crea l'atenció. Astèrix i Obèlix a Matrix.
Clar, perquè s'han fet els llibres d'Astèrix i Obèlix a Matrix, vull dir, Astèrix i Obèlix a moltes coses, però el de Matrix també, imagina't el, no? Amb el Neo i amb l'altre lluitant. Jo crec que el guanyarien, prenent la pòssipa, es carregarien a la gent Smith, i el Neo es quedaria, o sigui, curt. Ho solucionaria millor l'Astèrix i l'Obèlix, penso jo. I a més, si t'hi fixes, acaben Vix, per tant, 3X. Hi ha un missatge subliminal darrere, molt masònic, no?
No, no, veritat no hi hagués, no,
no, no. XXX.
Sí, sí, triple X. El més fort de tot d'aconseguir aquest premi, merescut o no merescut, la veritat és que això és lo de menys, no vas ni tenir la decència d'anar-lo a recollir. Què estaves fent tan important que no poguessis estar en...
Estava al llit amb una dona.
Estaves al llit amb una dona?
Sí, home, contra això...
La veritat és que m'acabes de deixar sense arguments.
Clar, tu què faries? Amb una dona que està molt bona o una gala? Què faries?
Jo, bàsicament... Segurament em quedaria amb la dona, sí. És que
clar...
La veritat és que, clar, si comences a pensar la gent de Radio Pista, tampoc, no? Entre lleixos i calgus i comunistes, doncs... Bueno, Mindundi, aviam, tens alguna cosa més, no?
Bé, tinc...
A part d'una cara de fàstic, què fas tu, que vens la matinada tan...
És que tinc aquesta cara perquè m'obligues a venir a aquestes hores.
Mira, farem una... Ja sé que ets menor d'edat, però posa't unes llàgrimes per tu, també, i a mi, i posa-li una pena més pel convidat. El convidat posa-li vida a missa, però...
Bueno, doncs aquí tens cap, Dani. I espera que te'n poso una tu, digue.
Ai, així m'agrada.
Perfecte.
Mindundi, doncs, continua.
Doncs mira, ens queda una enquesta, que te la llegiré ara. És relacionada amb la gala de premis.
Ah, mira, veus? Curiós.
L'última pregunta que vam fer era com va aconseguir el Dani el premi a millor locutor. Les respostes eren A, pels seus propis mèrits, B, subornant a l'Eudald, C, fent de criat del Miquel un mes, i D, beneficiant-se del Joan Iglesias. Els resultats de menys a més han quedat tal que pels seus propis mèrits ha tret un 0%, subornant a l'Eudald un 25%, fent de criat del Miquel un 30%, beneficiant-se del Joan Iglesias 55%.
Per fi ha sortit el càncer de Radio Pista. Ha trigat a sortir, però ha sortit a la paraula. El Voldemort, el Donald Trump català, la Sílvia Oriols d'Hostalets, Joan Iglesias. Maldito. Te maldecimos des de el paradigma albanès. Què vas fer per aconseguir amb el Iglesias?
Està clar que en aquest país la meritocràcia no existeix. Has de fer coses. Vull dir, al final, si no, qui aconseguiria arribar als millors puestos i els premis si no fes coses que no són oficials i que no es veuen? Jo pres del món tard, però al final m'he adonat que és així, funciona així. Tot és endoll, llapar culs, fer coses d'aquestes. Els teus propis mòrits.
Llapar culs és una metàfora o és...
Llapar carn. Vull dir, el que més li agradi, el que té el poder. Vull dir, al final s'ha de fer aquestes coses.
M'he estimat, ha arribat el moment de dir-te una... Tenim tres preguntes fixes. Fem a tots els convidats. La primera seria: què ens hauries de dir de la teva polèmica amb la Ona Fàbrega?
Bueno, espero que no se sàpiga, i ja vaig parlar amb el meu advocat superràpid, perquè clar, jo no vull...
Tema legal?
Podria ser.
Sí? Podria. Esperem que sigui millor que el que va venir el Jaume Andreu aquest, que era demencial, era d'un nivell baixíssim. Espero que tinguis un millor advocat.
El millor, callar i un advocat.
Callar i un advocat.
Ja està.
Deixem-ho aquí. Però el que ens interessa més és: quina relació tens amb la pàgina OnlyFans? Aquí és el quid de la qüestió.
Bueno, hi ha un moment que dius: ostres...
Ets consumidor o ets creador? O fots les dues coses?
Consumidor, segur, i lo de creador m'ho estic pensant, perquè hi ha un moment que dius: ostres, és que tio, no puc estalviar, vaig superjust. Al final, pues, són eines, vull dir, perquè al final la gent pugui viure una mica més dignament. Ha de fer sacrificis? Sí. Però la veritat és que val la pena, penso jo. M'ho estic pensant, encara no ho he fet, però...
Com a bon cristià, tu creus que està bé consumir aquest tipus de pàgines?
Bueno, però ficaria una màscara, ho entens? Una màscara d'aquestes com els del Prescincatx. I ja està, no saben qui sóc. Ja, hi ha gent que li agrada, així,
sí,
amb una màscara.
No, ho trobo molt bé per amagar públicament la teva imatge, com un Joan el de la Polla Gran, però tu, en el teu món interior que tens...
Ja em confessaré. Hi haurà un moment que cauré en picat, estaré tan enfonsat, que hauré de deixar-ho i després em confessaré.
Has hagut de pecar molt a la vida per estar així, de malament?
Sí, sóc un expert en el pecat, la veritat. I sempre necessites netejar-te, perquè sempre t'embrutes cada dia quan t'aixeques fins que te'n vas a dormir. Encara no et facis una mala acció, tens pensaments dolents i els has d'eliminar. Primer s'ha de fer el constrenyiment, que és penedir-se, que això és el que costa, a vegades, perquè hi ha molts que van al confessionari sense penedir-se. Has de penedir de veritat.
Jo és que no m'he penedit mai de res a la vida. Bueno, bàsicament no demanar mai perdó a res, i bàsicament només penso en mi.
No tens por del judici, al final?
El judici el faré jo. qui faci falta, que per això sóc la diva. I l'última pregunta de les tres habituals, estimat Daniel Algara, flamant guanyador, millor locutor de Ràdio Pista. Com s'ha de veure Ràdio Pista, mare de Déu? A qui faries fora de Ràdio Pista?
Home, no puc dir.
Sí, sí, pots dir-ho.
Home, jo et faria fora, tu, eh?
No, és que jo no estic a Ràdio Pista. La diva no està a Ràdio Pista.
No?
No, ja van intentar fer-me fora fa dues setmanes aquell, com es deia, l'idiota, aquell nen drogat que va venir borratxo encara al...
El dels biquinis.
El dels putos biquinis, el sallent dels collons.
No, doncs si tu no, si no es pot fer a la diva, doncs l'Àlex. L'Àlex.
L'Àlex Cortés.
Sí, el faria fora.
Terraplanista.
Sí, sí, és que això del terraplanisme... Mira que crec en coses, eh? I obro la ment, ho escolto, ho miro, ho torno a repetir... Però és que no, no pot ser, no pot ser. Ja m'indignes.
No, vindo un dia a punta Joan Iglesias.
Com sempre.
Com sempre.
Les nòvies, i ell és l'home que ens roba les nòvies.
El paradigma albanès, on destapem Ràdio Pista.
El seu pare era un vell gat gordo i coix, i sa mare una gata de carrer. I ell va néixer una nit sota la pluja, però sa mare moria al part i el seu pare d'un infart, i va quedar abandonat per mig dels prats. Moriria de gana, moriria congelat, però sort que era un gat.
Estem escoltant el nostre estimat Albert Pla, un cantautor. Tu has tingut una època de cantautor.
Sí.
Es comenta, es diu, avui en dia encara, després de poder 15 anys de no haver-ho presenciat, sorties embatint llegint poemes com Semen als ulls.
Sí, sí. Era una cosa que la vaig començar a fer al quartel del Bruc, allà, dins de les cameretes, i em va fer gràcia perquè vaig fer una cançó que es deia Morao, que tenia bastant èxit dins del quartel. I després, que passa que era una època molt turbulenta, vaig provar coses, i clar, no té mèrit, perquè al final després no tens vergonya. Vull dir, si tu tens una mica de creativitat i prens substàncies, te la suda tot, te la suda tot. A més, me'n recordo que va venir el noi encarregat del, no vull dir el nom, del concert, i m'ha dit, sobretot no et passis perquè està el rector aquí. I dic, mira, ja en tinc prou amb les retallades que es fan amb coses econòmiques i tot això. Dic amb l'humor no es fan retallades. Diu, hòstia, però vigila. I vaig fer-ho, vaig ensenyar la titola, vaig dir poemes porno, tot, m'era igual. Jo m'ho vaig passar, vaig veure tothom riure molt, molt, molt. I encara sí, la gent se'n recorda, passar 15 anys i encara m'estan dient, hòstia, a veure si ho tornes a fer, no sé.
Poder, ara que has donat aquesta informació de que vas ensenyar la titola, poder el riure era per la mida del cacauet?
Podria ser, però clar, té dues mides, eh?
Té dues mides.
L'en repòs i en superguerrer, eh?
Superguerrer, sí, sí. També agafa el color, se li deixen els pèls també de color groc, com en el Son Goku.
Surten flames,
d'allà. Surten flames. Aquí va, com va néixer el teu alter ego, un dels teus alter egos, Ninot Salat? També, perquè pel que estic veient, tota la teva vida va entre religió, sexe i molt militar.
Sí, sí, un hombre castizo.
Castizo,
sí, totalment. Sí. Ninot Salat, per què va sorgir?
I com?
Pues, bueno, és evident, no, el que significa Ninot Salat. Passa que és un nom que puc aprofitar, que pot quedar bé i que pot quedar malament. Té com dos cantons, com tota la vida. Mm-hmm. Té la seva part de llum. Ninot Salat, que divertit, no? Un ninot d'aquests per jugar, que li han tirat sal. O pot ser el que hi ha a l'entrecuix.
És a dir, el membre viril.
Exacte. I també, en àrab vol dir muñeco que reza. Jo no ho sabia, m'ho ha dit un amic meu que ho va mirar, en àrab.
Muñeco que reza.
Sí, jo no ho sabia, m'ho ha dit.
No, no, estàs destinat a una vida espiritual d'alguna manera o altra. El Ninot Salat l'has fet servir per fer poemes, per fer cançons, per fer grups. És a dir, tu series com Marilyn Manson, no? Que es posa un nom, que s'ha inventat, i llavors el grup és el seu nom.
Sí, sí, sí.
Això és
però, però en versió poble de la Catalunya interior, zona rural, local.
Això és perquè sempre t'has rodejat de músics dolents?
Exacte, sí, jo puc destacar els altres són dolents, jo sé poder fer. És millor ser el millor entre els dolents que el pitjor entre els bons.
Mira, que sàpigues que sense conèixer-te en aquí en el Mindundi, posa'ns aquí, saps que sempre tanquem els programes amb una cançó que l'han fet als Països Catalans. Va sonar una cançó de Ninot Salat, curiosament. No sabíem qui eres tu en aquell moment, però posa-la de fons, Mindundi. I escoltant aquesta cançó que la vam posar, a mi vaig pensar, hòstia, si sembla que sàpiga cantar i tot. Què va passar en aquest disc que es diu Barcelona en BD, en BD?
Molt fàcil. Molts filtros i repetir-ho moltes vegades.
La caràtula de l'EP és de color lila.
Sí.
T'has tornat Podemites?
És el meu color preferit.
És el teu color preferit, és el color, sí, de Podemos.
També m'agrada molt el blau, però el lila m'agrada molt.
El blau t'agrada del PP i el morat del Podemos. Tens un lío al cap que ni tu mateix t'aclares.
El morat d'enamorat.
D'enamorat.
Clar.
Puja una mica la cançó.
El temps passa massa ràpid, els canvis són constants, el canvi sembla veritat.
Doncs t'he de dir que les tecnologies aconsegueixen que soni bé. Que soni bé.
Avui dia, amb la tecnologia, la IA, qualsevol és un bon artista. Abans només els bons eren bons de veritat.
És a dir, José Luis Perales, Camilo Sesto, Rafael, els clàssics, no?
Sí, aquests eren molt bons. Com a intèrprets eren genials.
Sabem que també una de les teves manera de dispersar-te més encara, si és possible, és fer esmorzars de forquilla. Però tens dos vessants. Una amb un grup de centellencs bastant acabadots, que és un grup que ens ha fet tot, teniu samarretes com si fos un... Perdona, però que semblava la puta ANC dels esmorzars.
Sí.
És d'un caire lamentable veure senyors de més de 40 anys que se'n van a fer 200 quilòmetres per fotre's un cap i pota.
Sí, és la idea del Josep Puig. Un dia vam anar a esmorzar a Forquilla, va flipar perquè no havia fet mai, i li va venir un subidon i va dir, hem de fer això, anar per tot Catalunya, esmorzar, i bueno, pues va dir, vale, saps? I això s'ha fet durant, ja portem més de 2 anys fet-ho, però és divertit. Vull dir, prefereixo, he canviat això per les discoteques, m'agrada més sortir a esmorzar que sortir a sopar i discoteca.
I llavors hi ha l'altre vessant dels esmorzars, que és que vas amb els teus amics abans, la Falache, conegut, l'Ismael, i l'altre que ja prefereixo no dir-lo el nom, dos comunistes, t'ajuntes amb dos comunistes?
Sí.
I aneu a esmorzar. Però, en lloc de parlar de lo normal que parlen els homes heterosexuals blancs i europeus, que és de dones i, o del cul de la cambrera, us dediqueu a parlar de política, filosofia i religió?
És el que motiva, és el que motiva. L'altre t'ho pot donar qualsevol. Vull dir, aquest tipus de converses només les trobes en aquest cercle reduït, i per això t'ho passes tan bé. Perquè parlar de futbol i de noies...
Quant alcohol es consumeixen aquests esmorzars?
Ara poc, perquè jo ja estic una mica en fase neteja, però bastant. S'havia begut bastant.
Bastant.
Sí, sí.
No, és que per aguantar tot això és que em sembla surreal. Al principi hem parlat... Mindundi, mira, tu que ets... Bueno, un idiota consumat, no tens cap poder de creativitat ni res. El nostre convidat, l'únic que em sembla que no has fet mai és una cosa que sí va fer una parella teva. Pinta quadros.
Sí que pinta quadros.
Sí?
En tinc, en una carpeta d'aquestes així. Sí, sí, tinc un d'un extraterrestre amb una noia.
Sodomitzant-la?
Sí, amb una espècie de semen rosa.
Tens la sodomia molt ficada al cap.
Sí, no sé, potser em va passar alguna cosa en aquests col·les que anava de sí, jove. No?
Poder quan
I la meva memòria, com el més MK Ultra, s'ho va borrar.
No, és
algú
que...
Algú
ha de passar. Algú ha de passar. Hi ha un tema que et va portar una polèmica amb una antiga nòvia que tenies... Em sembla que en un programa que es deia, mira, amb el de Temps de Revolta que deia abans, que vas comentar en directe, no sé, si vols fer-ho tu mateix en aquí, bueno, t'ho diré jo, vas comentar que la teva nòvia pintava quadros.
Sí,
i
sí.
I era veritat, doncs pintava amb...
Amb la regla.
Amb la regla, amb líquid menstrual.
Home, és original. És original, de veritat.
I fastigós, també.
No sé si encara dura, vull dir, com que és biològic potser ja s'ha esborrat, no?
No sé.
És com la Capilla Sixtina, que es va borrant.
I després, mira, per últim voldria acabar. Sabem que et va fer fora de Tinder, però que primer t'havien donat el premi Premier, perquè és el que havies aconseguit que més dones entressin, es fessin sòcies i paguessin més de Tinder, que al final van haver de convidar que marxessis.
Com youtubers, no? Els youtubers que tenen tants seguidors, doncs amb el Tinder igual, quan veuen que tu mous molt tot allò, doncs també t'acaben donant un premi. És normal, és que si no...
Quantes fotopolles has enviat a la teva vida?
Moltes, i estic acollonit, perquè clar, veig que la meva cigala circula per les xarxes i doncs em fa una mica de susto.
Et reconeix, és visiblement reconeguda.
Sí, perquè hi ha un petit tatuatge en un lloc i clar,
clar,
vull dir, és la meva, és la meva.
I clar, com que t'has enllitat amb la meitat d'Osona, doncs...
Clar, està circulant per ahí, espero que el meu pare no ho sàpiga. O...
Bueno, pensa que sempre de tot, potser sempre et dono el recurs d'anar a missa.
Clar,
i arreglar-ho.
Jo sempre tinc el bonus track aquest de la missa.
Doncs avui acabarem el programa per primera vegada. El Paradigma Albanès, cedirem les paraules finals, que normalment són dedicades a agrair la presència al programa del nostre convidat. Normalment cedim aquests dos minuts a l'idiota del Mindundi, perquè jo, com a diva, la veritat és que no dono mai les gràcies a ningú. Bueno, sí, a mi mateix, per ser tan guapo i ben parit. Però avui, per primera i única vegada al Paradigma Albanès, cedirem aquests dos minuts al meu alter ego principal, el de Jordi Gamez Albareda. I com a Jordi Gamez Albareda, estimat Dani, voldria despedir el Paradigma Albanès amb una de les millors cançons de Lluís Llach, una cançó feta als Països Catalans, poc valorada, segurament perquè Lluís Llach mai la canta en els seus concerts, que és El Bandoler. Però abans, m'agradaria que aprofita aquests minuts que em cedeix la diva per dir-te unes quantes coses, Dani. Per agrair-te el teu amor per la cultura i el teu compromís que hi tens i has tingut sempre. Segon, per haver-me obert les portes d'aquest meravellós món de la ràdio i perquè gràcies a, bueno, a aquests minuts que vam començar el 2016 es pot fer un programa com el Paradigma Albanès. I el més important, Dani, estimat, gràcies de debò per ser-hi sempre. Tenir-te dins el meu petit cercle d'amistats és sens dubte un dels millors regals que m'ha fet la vida, i dir-te que t'estimo de tot cor, company.
Llàstima que no siguis una dona, si no series la dona perfecta
i practicaríem la sodomia.
I tant, tu, eh? Tu pillaries, eh?
Correcte. I amb aquesta mostra de carinyo fraternal entre un cristià i un comunista, despedim el Paradigma Albanès i recordeu, sigueu no dolentes, molt dolentes.
Aquell és l'home amb qui somien les dones quan somien amb homes.
Esperem que hagueu gaudit d'aquesta experiència estrafolària. O no, en realitat ens és igual. El que sentiu a continuació torna a ser la vida real, el món avorrit tal i com el coneixeu. Aquest programa és una producció de Cabroncetes Machotes S.A.L.
El seu nom, Joan Serra, mandoler per vocació. El seu mot a la pera, li agradava la sang, ben fresca i ben nova, per ferides brullant, i embrutint la roba, se sentia a les víctimes boges per la por i el dolor. Pietat, pietat.
No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga.
de dragons, dos ciris encén la flama.
Jo tinc